Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui ja sabem que hi ha determinats aliments o estratègies de combinació d'aliments que són útils per patologies concretes. Per exemple, sobretot el que té a veure amb el declinar cognitiu, no? El procés de declivi cognitiu doncs es pot retardar i hi ha evidència de que es pot retardar d'una forma molt significativa, fins a 7 anys. Hola, sóc el doctor Miquel Bernardo i sóc catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona i consultor sènior de l'Hospital Clínic de la Ciutat de Barcelona.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui parlem de la relació que hi ha entre els aliments i el cervell. Existeixen aliments bons per a la salut cerebral? Una bona dieta pot alentir o allunyar els fantasmes de la salut mental? Ho hem preguntat al doctor Miquel Bernardo, ara l'heu sentit, ha editat la guia Alimentació Saludable, una guia per a psiquiatres i sus pacientes elaborada per la doctora Gemma Safont i per les nutricionistes Martina Ferrer i Susan Judas. La podeu trobar, per cert, gratis al web de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per què la necessitat de crear una guia per pacients, però especialment també per professionals, relacionant hàbits, però sobretot alimentació, amb problemes mentals, o amb trastorns, per ser més exactes?
A veure, perquè en aquests moments és inqüestionable la relació que existeix entre l'estil de vida i la salut mental. I una variable crítica dintre de l'estil de vida és l'alimentació. Llavors, això en aquests moments és ben conegut per tothom, però a l'hora d'afrontar-ho i de buscar solucions no és tan fàcil, no? Perquè moltes vegades doncs, la cosa es limita a tòpics, no? De que has de menjar millor, de que has d'evitar determinats aliments, però no hi ha plans estructurats d'intervenció en aquest sentit, no? I la guia el que pretén és ser una eina que afavoreixi que tant els professionals a l'hora de fer recomanacions doncs les facin de forma concreta i no genèriques. No es tracta únicament de basar-se en dieta mediterrània, sinó recomanar una sèrie de pautes concretes i també facilitar que els usuaris doncs puguin tenir i incorporar aquestes recomanacions a la seva alimentació diària. No? Una mica el plantejament era aquest, dotar d'un instrument útil pels professionals i pels usuaris, i concretament amb salut mental, perquè l'evidència en aquests moments està molt situada en aquest sentit, no? De que l'alimentació té una capacitat molt moduladora a nivell de la salut mental, no?
Uh-huh.
Que en aquests moments es comença a considerar una salut que en anglès li diuen brain health, no? Salut del cervell, no? La salut mental no deixa de ser la salut que funciona si funciona el nostre cervell, no?
Uh-huh.
L'alimentació, bueno, pues juga un paper en aquest sentit. No?
Clar, que el volia preguntar...
Si vols respostes curtes, guia'm una mica, perquè...
Sí, de fet, la meva següent pregunta era aquesta, era precisament sobre l'evidència científica, no? Perquè aquí el que és fonamental és que, clar, és que hi hagi prou evidència que permeti doncs, que els aliments que estem dient que són bons sigui realment així, no? Perquè ja sabem que amb l'alimentació doncs, hi ha un camp molt ampli, hi ha coses que sí que tenen evidència i altres que no, no? Per tant, en aquesta guia tots els temes que s'aconsellen estan evidenciats científicament, no?
Sí, sí. Hi ha hagut un salt qualitatiu en els darrers anys en aquest sentit, no? De que el que eren intuïcions ha passat a ser contrastat mitjançant estudis amb poblacions molt àmplies en els que s'ha comprovat que hi ha determinats elements que sí que modulen tant la salut física com la salut mental. I, per exemple, doncs, avui ja sabem que més enllà d'informacions genèriques, com dèiem, sobre la dieta mediterrània, per exemple, doncs, sabem que hi ha determinats aliments o estratègies de combinació d'aliments que són útils per patologies concretes, per exemple, sobretot el que té a veure amb el declinar cognitiu, no? El procés de decliu cognitiu, doncs es pot retardar i hi ha evidència de que es pot retardar d'una forma molt significativa, fins a 7 anys de retard del procés d'inici d'una malaltia mental com pot ser la malaltia d'Alzheimer.
7 anys?
7 anys i mig, exactament. El primer estudi que va ser concloent, generant evidència de que la dieta podia influir d'una forma molt substancial en la quantitat i qualitat de vida de la gent, va ser un estudi que es deia DASH i que era un estudi de com aplicar la dieta contra la hipertensió arterial. Un estudi impulsat pel National Institute of Health, un estudi públic finançat per un organisme absolutament solvent com és aquest institut, depenent del govern americà, no? El segon estudi va ser un que es deia MIND, M-I-N-D, i que és un estudi d'intervenció amb neurodegeneració. I aquest estudi, que han començat a sortir dades ara, i que es va basar sobre les dades inicials de l'estudi DASH, demostra això, que es retarda l'inici de l'envelliment cerebral traduït en decliu cognitiu i amb símptomes de malaltia d'Alzheimer 7 anys i mig.
Vaja, que per tant, l'evidència científica deixa clar una cosa que sospitàvem o que sabíem sempre, que menjar, que seguir una dieta adequada, millora la salut. Però això és una cosa que s'havia d'evidenciar i, a més, en aquest cas, de manera concreta, no? Clar, anem una mica en coses més concretes. Per exemple, no sé si podem parlar d'aliments o si hem de parlar de nutrients a dins dels aliments en concret, no? Però, per exemple, podem, si jo li pregunto, hi ha aliments que són bons per al cervell? Hi ha una resposta a aquesta pregunta?
Sí. Hi ha aliments que s'han demostrat que tenen un contingut amb alcaloides, amb determinades substàncies, que tenen una acció clarament sobre la salut cerebral, perquè tenen un component antioxidant i antiinflamatori. Per tant, sí que hi ha aliments com les baies, no? Per exemple, doncs que tindrien una acció clara en favorir mecanismes antioxidants.
Mm-hmm. No sé si pots citar-me alguns aliments més que puguin ser útils, també.
Sí, o sigui, aliments com les nous, no? Aliments com... bueno, primer també, ja ho sabem, les verdures, o sigui, sobretot les espinaques, l'enciam, la col rizada, que no sé com es diu en català, no? El repollo, no? Tot això són aliments que tenen un contingut molt alt amb vitamina E, folats i, bueno, una sèrie de nutrients com són els flavonoides i els carotenoides, no? El cacau, doncs el cacau està clar que té un component que afavoreix tant a nivell de cognitiu com a nivell antidepressiu, té capacitat terapèutica, no? A través d'un alcaloide concret, que és la teobromina, que s'ha identificat que està contingut en el cacau, no? No tant amb la xocolata, eh? O sigui, amb el cacau i després amb la proporció. Dic per vegades caso matitzar aquestes.
Sí, de fet, li anava a preguntar això també, perquè una cosa és el cacau i l'altra és la xocolata, que hi ha xocolates de molt bona qualitat i que tenen un alt índex de cacau, però n'hi ha altres que no? Per tant, si diem xocolata, clar, la gent s'agafa qualsevol xocolata, no? I no estem parlant d'això. Si haguéssim de recomanar alguna xocolata, per això, a partir del nivell de cacau que conté, hauríem de partir de què? 70-80%?
Sí, el punt de talla està clarament per sobre de 75. Eh? 70 ja quedaria just, diríem. No?
Val, val. Per tant, algú que digui, val, he sentit el doctor Bernardo dient que el cacau m'ajudarà a nivell cerebral, a nivell cognitiu, vull menjar xocolata, vale. No t'equivoquis, ha de ser a partir del 75% i si és més alt, millor. Seria aquest el resum, no?
Sí. Sí, perquè és aquí on sabem que hi ha un contingut suficient d'aquests alcaloides i que per tant, s'ha contrastat la capacitat que té a nivell d'acció sobre la salut cerebral.
Suposo que una de les raons, i això es lliga amb una altra pregunta, que la xocolata no es pot aconsellar així amb aquesta alegria, és precisament perquè, primer, conté poca quantitat de cacau, la comercial, la normal, però també, no sé si hi ha determinats aliments, si hi ha aliments que poden ajudar a reduir el deteriorament cognitiu, potser hi ha altres aliments que l'acceleren o no?
Exacte, sí. Per això cal ser tan especificar, no? El sucre és un producte proinflamatori i, per tant, que té una reducció immediata a nivell d'alteracions del funcionalisme cerebral, no? Amb la xocolata interessa que sigui una xocolata, bueno, sempre, no? Evitar el sucre al màxim, no?
Val. Hi ha altres aliments que hem de desaconsellar? No sé si determinats tipus de greixos o no sé si tenen afectació al cervell o no. Greixos, per exemple, saturats, determinats, o no ho sé.
A veure, sobre la salut cardiovascular, sí. No? Sí que sí que podem inferir que a nivell cerebrovascular també tindran efectes negatius els greixos saturats, no? Però no tenim tantes dades perquè els estudis com aquest que comentàvem, el del MIN, del National Institute of Health o el DASH, han estat més orientats a identificar factors protectors. No? Els altres ja els coneixem perquè sabem que s'associen clarament a sobrepès i el sobrepès és inflamatori. No?
Per tant, tots aquells aliments de mala qualitat que estan associats a sobrepès estarien contraindicats senzillament perquè són dolents per la salut.
Sí. Sí.
I ja està. No podem dir, no, si menges això, aleshores t'afectarà concretament el cervell, no? És a dir, el mecanisme al revés no hi ha evidència científica, però en canvi a favor sí.
Exacte, sí. A favor sí, perquè hem identificat els components, com deia abans, aquests polifenols, els vitamines, la vitamina E, la vitamina D, que tenen efectes moduladors, protectors sobre la salut cerebral. Efectes directes tòxics d'altres aliments no els hem comprovat encara perquè la recerca fins ara no ha estat orientada en aquest sentit, perquè ja sabem, hi ha una evidència tan inqüestionable de que el sobrepès és un factor de pèrdua de salut global i també a nivell cerebral, que cerebrovascular, vull dir, que no s'ha prioritzat en aquests moments la recerca.
Clar, clar. Mm? Clar, no tindria sentit confirmar una cosa que ja se sap, no?
Sí.
Grosso modo.
Sí.
No deixa de ser curiós el tema del sucre perquè hi ha sempre aquest mite o aquest error de dir, no, és que el cervell funciona amb glucosa, per tant, el sucre alimenta el cervell, no? Ajudi'm a desmitificar-ho, això.
Bueno, perquè el cervell funciona amb energia, no? I l'energia la treu a través d'aliments que es dosifiquin en quant a l'alliberació dels metabolits actius, no? El sucre el que fa és donar un xut immediat, no?, d'energia, però funciona d'una forma totalment negativa perquè seria, doncs, això que la dita aquesta tan específica, tan clara, de es pan para hoy, hambre para mañana, no? No és una energia de qualitat que perdurin. A més que té efectes de rebots negatius sobre la insulina i el sistema nerviós, el que necessita és una dosificació energètica, no? No arribades massives d'energia que no es poden dosificar. No?
També es parla en aquesta guia una mica també de la microbiota, no? És un concepte del qual fa, no sé, 10 o 12 anys no apareixia,
sí,
pràcticament a cap llibre sobre nutrició, i ara és una cosa comuna i sabem la importància que té, no? I la relació que té a un bon estat de la microbiota amb el cervell, que és una cosa que costa una mica d'entendre, no? Quina és la relació?
Bueno, bé, la relació és que hi ha una relació tan directa que es parla de que el cervell i l'aparell digestiu tenen una vinculació de vasos comunicants, de forma que es parla de que el budell és el segon cervell perquè és un subministrador directe via torrent circulatori dels components que el cervell necessita per un adequat funcionament. Llavors, d'alguna forma, el que fa l'aparell digestiu a nivell intestinal és una absorció reglada d'aquells aliments, d'aquells nutrients, d'aquelles substàncies que afavoriran millor el metabolisme neuronal. I ho fa mitjançant l'existència d'una salut intestinal que ha d'estar garantida, i aquí la microbiota és bàsica perquè és el que garantitza que els nivells d'absorció, de permeabilització intestinal seran bons i que s'absorbiran les substàncies que realment són les que necessita el cervell. Una permeabilitat intestinal alterada afavoreix que s'absorbeixin substàncies proinflamatòries d'una forma molt més alta que si hi ha una microbiota que garantitza una salut intestinal adequada, no? La salut intestinal marca una salut cerebral que és regulada per l'existència d'aquesta microbiota absolutament innecessària.
No li faci por ser més concret. De quins nutrients estaríem parlant que determinen aquesta relació entre els budells, microbiota i cervell? GABA?
Sí, o sigui, de tots els que són aliments que tinguin continguts probiòtics i prebiòtics, no? I que estem parlant bueno, d'aliments que tinguin contingut suficient en fibra i d'aliments fermentats, no? Que serien els que garantitzen aquesta salut intestinal, no? La probiòtica, la permeabilitat intestinal i la salut, no?, en general.
Sí, però abans m'ha parlat d'alguns nutrients que són fonamentals per al cervell, no? No, però no m'ha especificat quins.
Sí, flavonoides i carotenoides, no?, que són nutrients que vehiculitzen la disponibilitat de vitamina E, vitamina B i vitamina D, no? Estan continguts en aliments, com sabem, amb el peix, amb fruites, amb les verdures, amb aliments rics en fibres, no? Fibra i amb...
I pel que fa als neurotransmissors en concret, hi ha alguna relació entre microbiota i neurotransmissors?
Bueno, això és un dels reptes de la recerca en aquests moments, però sí. Hi ha relació clara amb un neurotransmissor que és bàsic com a regulador de l'estat d'ànim, que és la serotonina. I també en aquests moments comencen a haver evidències que encara s'han d'anar replicant, però amb altres neurotransmissors de tipus endorfínic.
Jo tenia entès que la serotonina que es fa, perquè hi ha una part important que es fa als budells precisament, no?, gràcies a la microbiota, que no era capaç d'arribar fins al cervell.
A veure, aquesta és una pregunta superinteressant. O sigui, els nivells de serotonina que hi ha a la sang no són els nivells directes de serotonina que hi ha al cervell. O sigui, la serotonina que es fabrica, el cervell té prou autonomia i té un sistema de defenses altíssim a través de la barrera hematoencefàlica que impedeix que arribin substàncies des de fora que puguin alterar la regulació interna, no? I no hi ha una relació directa entre la serotonina ni cap neurotransmissor a nivell perifèric i el que hi ha a nivell central. Central em refereixo al sistema nerviós central. Però sí que la fabricació de serotonina a nivell del sistema nerviós central està bueno, necessitada de nutrients que arribin pel torrent circulatori. I tenim indicadors de com, per exemple, la fabricació de serotonina a les plaquetes, si funciona, també funcionarà a nivell de les neurones. Però no hi ha una relació directa. O sigui, no es pot dir tots aquests anàlisis que ja han de tenir la serotonina alta i la serotonina baixa no tenen cap validesa científica. L'única validesa que tenim és el nivell de serotonina que podem avaluar a nivell del líquid cefalorraquidi, o sigui que només ho podríem saber amb anàlisis fets a través de punxons lumbars, no a través de mostres sanguínies.
Vale, vale. No, perquè és un error molt comú, no?, pensar que, bueno, tinc sí. serotonina, el pudell se'm fa molta, per tant, estaré molt bé a nivell cerebral, no?, quan en realitat, vaja, veig que anava bé, que una cosa és una cosa i l'altra és l'altra i no hi ha tanta relació.
Evidentment.
Tanta relació, no?
Sí. La serotonina que es fabrica a nivell dels budells és una i la que es fabrica a nivell del cervell és una altra. Sí que podem fer alguna extrapolació de que si hi ha una salut intestinal adequada i uns nutrients, una alimentació saludable, doncs les neurones fabricaran la serotonina cerebral al mateix nivell que la plaquetària, la plasmàtica, la de la sang externa, no? Però és una inferència. No hi ha una correlació directa.
Molt bé. La guia quan es va publicar? Quan va aparèixer?
Pues va aparèixer el 2021, l'any passat.
L'any passat, val. Per tant, ja hem tingut uns mesos per, com a mínim, per saber la rebuda entre professionals i entre pacients. M'interessa primer els professionals. De moment, com ha estat rebuda?
A veure,
per què riu?
Molt favorablement per professionals sensibles en aquests temes i amb un cert, diguéssim, desinterès per professionals que no consideren aquest tema encara com un element prioritari de la seva pràctica, no? Sí. Ha sigut molt ben valorada i, de fet, és una guia que és accessible de forma lliure, gratuïta, a través d'internet, baixant-se-la de la pàgina web de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pisunyer, de l'IDIBAPS, de l'Institut de Recerca del Clínic i de la Universitat de Barcelona. I han hagut moltíssimes baixades, molta gent que se l'ha descarregat, no? I molts professionals i també públic en general. Però també altres professionals, doncs, hem de ser conscients de que no són encara molt, molt partidaris de fer recomanacions en aquest sentit o d'incorporar-ho a les recomanacions concretes, no? Més enllà de recomanacions vagues de que has de fer exercici i procura no menjar dònuts, no? I dieta mediterrània, però sense entrar en masses detalls. I sabem que aquestes recomanacions així ambigües tenen poca efectivitat, no? Per canviar actituds i bueno, hàbits que estan molt arrelats, no?
Clar, és que això lliga directament amb la segona pregunta que li feia, no? La de l'evidència científica. És a dir, malgrat que vostè ha deixat molt clar que l'evidència científica és absoluta en aquest cas, encara hi ha una certa resistència, no?, per modificar, per entrar en detalls alimentaris, no? Per què costa tant, això?
Bueno, perquè tots els canvis costen, no? I perquè jo crec que hi ha molta... Bueno, no és així tant en els professionals, però sí una mica, i en el públic en general, que hi ha molta desinformació, no? I encara no està clar el que és una en fi, alimentació saludable, no? Si parlem d'alimentació saludable d'una forma lleugera, moltes persones entendran que el que s'ha de fer és comprar productes light. I poca cosa més, no? I sí que la gent doncs, té consciència de que l'oli d'oliva és millor que altres olis, però és més car, no? I llavors, al final, pues sí que s'utilitza, però no sempre, no? I canviar actituds en aquest sentit, quan, a més, hi ha una indústria alimentària molt potent que té interessos en fi, de mantenir actituds clàssiques, doncs, doncs costa canviar.
M'agrada l'adjectiu que ha triat, eh? Clàssiques, per no dir-ho d'una altra manera. Perquè s'ha d'anar amb puntetes moltes vegades amb el llenguatge, no? Un parell de coses més i ja el deixo estar, doctor. Un, aquests nutrients dels que vostè parlava, els puc obtenir a través de suplements o no funcionen de la mateixa manera o és que no funcionen gens?
Sí, sí, sí. Sí que es poden aconseguir a través de suplements, no? I els suplements tenen el seu sentit. Jo crec que com això, com un complement de la dieta, no? I per determinades en fi, carències que puguem tenir a nivell de fer una dieta que incorpori aquests elements, doncs sí que podem utilitzar els suplements i evidentment són absolutament recomanables des d'un punt de vista del que seria pues, la promoció de la salut, no? I la psiquiatria nutricional en aquests moments, que seria una àrea de la psiquiatria en desenvolupament molt, amb unes etapes molt incipients encara, però incorpora dintre de les seves recomanacions terapèutiques, això, canvis en l'estil de vida, promoció de l'exercici, que és el millor tractament antiinflamatori i antioxidant que tenim, i després una alimentació saludable, i a mesura que amb l'alimentació no cobrim totes les nostres necessitats, incorporar suplements, sí.
Quan parlem, un petit parèntesi, que és una mica també el meu negociat, quan parlem d'exercici i oxidació, parlem d'exercici moderat, no sempre?
Sí, sí, sí. De exercici regular i moderat. Però moderat vol dir actiu. No un exercici de dir, bueno, pues, he caminat mitja hora parant-me en els aparadors. I és un exercici que sotmeti a l'organisme a una activitat d'activació i d'estimulació. O sigui que exercici moderat, sí, però això inclou pujar escales i alguna pujadeta i accelerar el pols. No posar...
Clar, clar, exacte. Podria significar, és a dir, córrer, però no córrer maratons o córrer 80 quilòmetres. Córrer distàncies raonables, per exemple. Per això feia la distinció, no?
Sí, o fer una marxa accelerada. De tant en tant. O sigui, fer uns minuts de caminar de pressa i això que dèiem, tan senzill com pujar escales, no?
Val. No sé si, doctor, si em podria fer un resum. Si jo li demano, per tant, resumit i molt, molt, molt general, i després ja la gent, si s'interessa, també pot baixar-se la guia, però si jo li demano, en general, què em recomana perquè jo pugui, com a mínim, allunyar els fantasmes, perquè això no es pot evitar sempre, però allunyar els fantasmes del deteriorament cognitiu i d'altres problemes cerebrals, quina dieta hauria de seguir?
Pues fer una dieta amb menjar real, sense processar, sense sucres afegits, això és bàsic per la salut cerebral, i després ajustar l'alimentació de forma que mengem verdures regularment i evitar tòxics com són els dolços, els pastissos, la bulleria. Això crec que serien les qüestions fonamentals i intentar incorporar una dieta que ens ajudi a nivell intestinal, no? I això vol dir incorporar prebiòtics i probiòtics, no? Cuidar la fibra i també aliments fermentats sempre que puguem, no?
Val. I tot això amanit amb aquest exercici que estàvem parlant ara, i tenim una recepta que ens pot ajudar, perquè aquí fórmules màgiques no existeixen, però que ens pot ajudar a millorar el tema, no?
Sí, exercici i horaris, també que no n'hem parlat i també és un tema que cal tenir molt present, com les rutines ajuden a que els ajustos i els acompassaments de tot el metabolisme siguin més harmònics. No? O sigui que mantenir uns horaris i, per tant, dedicar unes hores també a dormir de forma regular són absolutament fonamentals. No? 7 hores al dia de son seria l'altre element clau que hauríem d'incorporar.
Val, perfecte, perfecte. Molt bé. Una qüestió fora una mica del tema, però ja que vostè m'interessa a mi, eh? Ja que porta tant temps dedicat als trastorns mentals, no? Ara mateix està posant el focus més en parlar-ne i en tractar-los. No sé si està vostè notant un canvi en això, no? Que tant necessitàvem, però no sé si el canvi s'està notant o no.
Sí, sí, sí. S'està començant a notar que sí. D'alguna forma no es tracta únicament de, diguéssim, de que el pacient, de que un consideri la salut d'una forma passiva com a pacient, sinó que s'ha de fer un pas endavant a que un sigui el propi garant de la seva salut i participar activament amb, fent això, activitats que siguin pro-salut i entre elles, doncs, està adquirint cada cop més rellevància, doncs, l'exercici i la nutrició, no? Però cal fer un esforç, perquè s'està incorporant, però no amb la celeritat que seria recomanable amb el nivell d'evidència que tenim actualment, no? Hi ha molta més pressió per altres línies d'intervenció, no? Que no pas sobre aquesta, que és ben raonable i bastant eficient.
I assequible i comprensible i moltes coses, no? Clar. Doncs ja ho tindríem. Moltíssimes gràcies, doctor.
Encantat. Ja saps, qualsevol cosa, si podem concertar bé els timings, doncs pots comptar amb mi, eh?
Perfecte. Moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.